A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Avui tenim a l'estudi de COPE Catalunya i Andorra el Cristian Rodríguez. Ell fa uns 5 anys va crear Bayowers.com, que és una plataforma que permet reservar hotels per hora i que ja compta amb 32 persones treballant amb aquesta plataforma i dona servei a més de 2.500 hotels. El Cristian ha fundat a més altres companyies com pot ser Warrocks o Netip i ara acaba de publicar un llibre titulat Despegar, que és com una guia per a emprenedors seguint l'experiència que ha estat exitosa d'ell propi. Cristian, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Crec que Despegar expliques una mica el procés de qualsevol emprenedor seguint cinc fases, no? O cinc passes. Quines són aquestes passes?
De fet, comença des de la idea fins a arribar al final. I quan parlem de final, parlem de doncs, quedar-te a l'empresa, vendre-la o fins i tot tancar-la, que és una de les probabilitats més grans que hi ha. I d'aquí ja va la idea. De la idea passa al cofundador, del cofundador passa a l'equip, de l'equip ja passa a l'MVP, aquest producte mínim necessari, de l'MVP als inversors, dels inversors...
A l'MVP què significa?
L'MVP seria...
Un anàlisi de mercat
seria,
o...
L'MVP és el producte mínim necessari que has de fer per poder sortir al mercat. És
a dir, ara ho repassarem tot, no us preocupin.
Exacte. Mm-hmm. D'aquí, de l'MVP passa als inversors, que és necessito diners i per poder... He provat alguna cosa i, per tant, busco diners per poder fer créixer la companyia. Mm-hmm. D'aquí passes a l'etapa de ja tinc els diners, vaig a créixer la companyia i com faig que el meu producte creixi, i després s'analitza una mica el que és el mercat i l'entorn. Mm-hmm. És una miqueta aquest dels
diferents. I acabem pensant, si ens quedem l'empresa, la venem i ens emportem uns calarons.
Això mateix.
No? A mi m'ha sorprès el fet d'abans de buscar inversors necessites també un mínim perquè l'empresa estigui en marxa, no?
Sí.
Hi haurà molta gent que pensa, home, doncs perquè tiri en marxa necessito uns inversors, però els inversors no invertiran si no veuen que allò comença a rodar.
Exacte, i per això es parla d'aquest concepte que es diu del producte mínim viable, i és perquè sí que és veritat que molts emprenedors creuen i tenen la idea de no, és que jo sense diners no puc començar. I sí que hi hauria alguna excepció concreta que si t'estàs dedicant a desenvolupar una patent, doncs segurament doncs els costos que tens per començar ja són alts. Però normalment hi ha un previ, és que des de la idea tu pots fer molts passes abans d'haver de necessitar una forta inversió. Perquè sí que és veritat que moltes eines necessiten un desenvolupament tecnològic, però abans d'aquest desenvolupament tecnològic tens opcions que segurament no són tan maques o tan modernes o tan perfeccionistes com podria ser un tipus de desenvolupament, però són lo necessari per saber que allò realment és negoci com per poder continuar.
Ja per avui en dia tens, gràcies a l'internet, no?, la possibilitat de poder arribar a molta gent amb una inversió mínima.
Totalment. De fet, avui en dia, sense costos, ja pots enterar-te de si el teu producte pot tenir interès o no amb un número concret de persones. És a dir, no et servirà fer una enquesta per saber si el teu producte pot tenir interès o no a 20 persones, perquè no és rellevant, però tu ara tens els mitjans suficients com per saber en una setmana que en pensen 500 persones. Si aquestes 500 ja tens un número moral que t'està dient que no tindria interès, doncs ja és una senyal suficient com perquè no facis aquest pas d'invertir diners en algo que a priori sembla que no tindrà tant d'èxit.
Mm-hmm. Anem a repassar una mica aquestes fases que expliques en el teu llibre amb Despegar. La idea, no? És obvi que primer ens és una idea. Hi ha persones que són més creatives, persones que pensen més, no? Però en d'altres que els hi costa això.
Sí.
Però quan tens una idea, com la desenvolupa? Com saps si allò és bo o no és bo? El millor, una idea acaba desencadenant una altra cosa. Jo no sé quan tu vas pensar, per exemple, Bayowers.com, si vas començar pensant ja en llogar per hores una habitació d'un hotel.
Mira, amb la idea hi ha una cosa, i sobretot doncs, per animar tota aquella gent que diu jo és que no sóc molt creatiu i no tinc moltes idees. Hi ha dos tipus de negocis, no? Els que serien més evolucionaris, és a dir, escolta'm, he pensat una millora d'un producte ja establert, que no significa una revolució, però sí que significa una millora prou ja rellevant com perquè significa un negoci en si mateix. Un exemple d'això podria ser quan fa uns anys algú pensa, escolta'm, doncs per demanar un taxi, per què no agafo i faig una aplicació de mòbil que el que faig és en comptes d'aixecar el braç i demanar el taxi al carrer, doncs poder-lo demanar des del meu mòbil i poder pagar des del meu mòbil i poder saber què em costarà abans i poder fer que els tiquets em vinguin al mòbil. Això no és una superrevolució. Però és una millera suficient.
Doncs que s'ho va inventar a trobar la gallina dels ous d'or,
eh? Exacte, perquè les evolucions en les idees no tenen per què no tenir mm-hmm. aquest retorn econòmic tan gran com el que pugui tenir una revolució. I mm-hmm. aquesta és una de les coses també importants, i és que en el dia a dia nostre estem constantment detectant millores. És mm-hmm. a dir, hi ha oportunitats al redor nostre i no cal ser molt creatiu, simplement molt observador. I tenir aquesta mentalitat de sortir de la teva zona de confort i dir, escolta'm, com seria això millor? I aquest és el punt que podria dir. Per tant, quan tu tens una idea, la clau és l'anàlisi de l'idea, la validació de la mateixa. I per validar-ho, el primer que hauries de fer és intentar veure si existeix ja. Per uh-huh. què? Perquè sapiguent si existeix, ja pots començar a veure si aquella idea té recorregut o no. I aquí hi ha una cosa que la gent a vegades jo crec que es confon, i és que si existeix ja no és una bona idea. No, si existeix és molt probable que sigui molt millor idea, perquè si el tamany de mercat és suficientment gran com perquè funcioni, hi ha espai per molts. Uh-huh. No hi ha cap mercat gran que només tingui un competidor. Hi ha molts, i aquesta és una de les senyals. Has tingut una bona idea i potser doncs, hi ha gent que ho està fent, però hi ha espai per poder continuar fent-ho d'una manera una mica diferent.
Però sol no pots arribar a tot arreu, no?
Sol no pots arribar a tot arreu.
I la segona part és l'equip.
I per tant aquí seria el cofundador. És a dir, he tingut uh-huh. la idea, l'he validat, l'he estudiat una mica, he fet les preguntes necessàries, he mirat la competència, he mirat una miqueta lo suficient com per saber que té sentit. D'aquí passo a puc fer-ho jo sol? No, no pots fer-ho tu sol. Per tant, comences a buscar aquella persona o aquelles persones que entraran a la idea, en el desenvolupament d'aquest projecte des del principi. Però no darrere teu, al teu uh-huh. costat. Uh-huh. Amb els teus mateixos drets, amb una participació molt semblant a la teva. És a dir, no és algú que s'apunta amb tu i està en un segon pla. És la persona que estarà amb tu, que prendrà les decisions, que amb una taula tu amb ella t'hauràs de posar d'acord sí o sí, perquè els dos tenen una importància.
I no hi ha el perill que robi la idea?
A veure...
Que has de confiar sí, amb la gent, eh?
Lògicament, si està amb tu el teu cofundador, el que ha de fer és, d'alguna manera, el màxim de formal possible, deixar un gestit. És a dir, en el llibre recomana també un concepte que sembla molt professional o molt avançat, que és un pacte de socis. Mm-hmm. I el pacte de socis, moltes vegades, pot ser verbal al minut 1, i jo recomano que no només verbal, sinó que ho puguis ficar en un paper, que no cal ni a vegades ni que vagis per un advocat, que fiquis en un paper i diguis, escolta'm, què estem fent els dos junts? Estem fent una idea que es tracta d'això i tu participes amb mi, ens encarreguem els dos de fer això i tu faràs això, jo faré allò, i les condicions que per ficar-nos d'acord és que haurem de fer-ho així, i l'objectiu que tenim és aquest. Això és suficient com per saber que si aquella persona en un moment determinat comença a fer-ho pel seu camí, doncs està actuant amb mala fe. I aquella mala fe, doncs, lògicament, podries
doncs, sí. Després...
Això mateix.
Pots portar a tribunals o el que fos.
Exacte.
Tenim la idea, tenim l'equip format, i ara hem de fer una mica un anàlisi del mercat per saber si allò triomfa, no? O ha de ser abans de l'equip?
Jo crec que ha de ser... L'anàlisi del mercat és un anàlisi que jo crec que és durant. És a dir, tu no pares mai d'analitzar el mercat, no pares mai de veure novetats, no pares mai de millorar aquell producte. De fet, una de les coses que passa és de la idea principal fins al que acaba sortint al final hi ha una diferència molt grossa. És a dir, no mai el que has pensat per primera vegada acabes siguent el mateix que el que treus del mercat. I per tant, el que sí que hi ha en aquell moment és hem passat a l'idea, has creat l'equip i d'aquest equip el que passes a fer és aquell producte que heu pensat al principi, que heu analitzat, que amb l'equip heu treballat i que ara dieu, bueno, anem a provar-ho de veritat. I per tant, doncs, si fos una marca de roba, doncs passaries a dir, ostres, doncs jo crec que aquesta marca de roba podria funcionar, amb l'equip l'heu perfeccionat, heu anat a mirar un dissenyador, el dissenyador mm-hmm. heu mirat la producció, i aquí el que vens a dir és, escolta'm, d'una col·lecció que podríem arribar a fer, doncs anem a fer aquest mínim necessari. Quin és el mínim necessari? Pues anem a crear una samarreta. No, mm-hmm. no cal. I aquí, quan parla del mínim producte necessari, és no cal que comencis ja amb aquella supercol·lecció que t'agradaria tenir quan una marca porta 5 anys. El primer que has de saber és si aquella marca funciona, si aquell estil funciona, si ja aquelles primeres botigues t'ho compren, si ja aconsegueixes tenir tràfic a la teva web perquè té cert interès, els primers passos com per sentar-te amb el teu soci de nou i dir, escolta'm, això té bona pinta, anem a tirar-ho endavant i amb força.
Uh-huh. Estem parlant d'aquell llibre que ha escrit el Cristian Rodríguez, que es diu el llibre Despegar. Estem analitzant una mica quina és la fase de l'emprenedor. Tenim ja l'anàlisi, i és el que ara, a lo millor, ens fa més por, no?, que és atreure diners.
Sí.
Tot i així, hem de dir que avui en dia hi ha moltes maneres de trobar diners.
Moltes. Hi ha moltíssimes. I hi ha maneres públiques i maneres privades. És a dir, ara tenim la sort en part de que les institucions estan molt implicades amb aquest tipus de coses. I, de fet, els primers 30.000 euros de la teva companyia, de manera pública, es poden aconseguir de manera molt ràpida. A totes les ciutats hi ha un organisme que es dedica, que vagis allà, que t'ajudin amb assessors i que puguis trobar aquests primers diners. Tot i això, jo crec que qualsevol persona que comenci ha d'entendre que alguna cosa de diners li costarà. Uh-huh. I alguna cosa de diners no són 100.000 euros. Alguna cosa de diners és que segurament 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 euros, alguna cosa necessari que hauràs d'anar ficant.
Depèn de la idea que tinguis,
de cada moment, no? Però hi ha alguna clar que ningú ficarà diners en una empresa si abans no ha vist que tu t'has arriscat. I arriscar-te no només és no, és que estic a casa fent això. Arriscar-te vol dir que has apostat d'alguna manera. Has apostat temps, has apostat algú de recursos i, per tant, hauries de començar a intentar buscar gent que t'apoyi. El més fàcil, li diuen les tres Fs d'amics, tontos i família. Uh-huh. En aquest cas, és començar a tenir els primers diners. Que jo aquí dono un consell. Si no estàs segur del projecte, no demanis diners absolutament a ningú, perquè és molt fàcil demanar-los, però és molt difícil tornar-los. Mm-hmm. I el compromís que pots tenir amb la gent que t'ho dona és molt alt. Però si has aconseguit arribar fins aquí amb una idea molt treballada, amb un equip que has aconseguit crear, traient aquest producte mínim necessari, i ja saps com pots arribar a crear un producte i vendre'l i guanyar diners, és molt més fàcil que algú et deixi diners, perquè l'únic que li estàs demanant són recursos per intentar fer més vegades el que ja has fet una vegada, no recursos per fer per primera vegada alguna cosa que no saps si podràs arribar a aconseguir-ho. Per tant, com més avançat és el projecte, més fàcil és aconseguir els diners i, per tant, més valor li pot donar al teu projecte, perquè la teva dilució, és a dir, el que perdis de la teva idea, sigui el menys possible.
Tot aquest procés, com dèiem, el trobareu en aquell llibre. A part del llibre, m'agradaria preguntar-te si creus que estem en un moment en què hi ha tantes startups que podem estar en una bombolla de startups.
A veure,
perquè sembla que aquí hi ha moltes, no? Es van desenvolupant, però arriba un moment que no sé si fins a quin punt això dels inversors pot ser tot com una bombolla, no? Un negoci que millor no acabi de funcionar.
A veure, el que està clar és que hi ha un imaginari general a la societat, i no és algú nostre, és de tot el món, i és que hi ha una autèntica revolució industrial amb l'aparició de nous models de negoci i molts d'ells funcionen. Uh-huh. Quin és el punt? Doncs que la incertesa és tal que la gent que llança un projecte nou, que, clar, a l'inici no tens ingressos, que no tens aquesta seguretat, ara és moltíssima. I les barreres d'entrada que hi ha per llançar un negoci són molt poques, perquè tenim a la nostra disposició ara eines que tu i jo d'aquí aquesta tarda podríem estar llançant un producte al mercat amb la nostra pàgina web, amb la nostra plataforma de pagament i funcionant. Per tant, és tan fàcil arribar a llançar un producte que moltíssima gent ho fa. Uh-huh. I per tant, doncs, com molts d'aquests productes funcionen també, perquè nosaltres i et parlo ara ja com a clients, com a usuaris, som molt més sofisticats, no ens importa tant provar, baixar-te una aplicació mòbil és molt més ràpid, la comunicació, el boca a orella és també molt més ràpid, és a dir, com és tan fàcil que un negoci pugui arribar a tenir cert èxit, doncs ha suposat això, que molts funcionaran, molts altres no funcionaran, però pel camí es quedaran molts a mig camí, que ni funcionen ni no funcionen i tal, que ho estan fent via diners. Al final tothom té interessos aquí. Està clar que els bancs avui no estan donant diners, no estan donant uns interessos com caldria. Si tu ets inversor i et diuen que el banc et dona un 2% i que si fiques diners en una empresa pots tenir un multiplicador de 100,
10, 100.
Doncs intentes buscar...
Busques una màxima rentabilitat.
Sí, per això s'està creant això. I també hi ha un altre... Jo crec que també, quan moltes vegades es parla de bombolla, però també ha passat una altra cosa. Hi ha molts diners a la part més baixa de la inversió, és a dir, quan les companyies són molt petites, perquè, vulguem o no, hi ha un número de gent molt gran que té al banc 50-60 mil euros, que pensa, escolta, això pot ser estalvi i no em compro un pis, però poder invertir en un projecte, en una empresa que et sembla innovadora, que l'entens mínimament, que hi creus, té un punt, té un component personal narcisista que a l'inversor li agrada, a aquests inversors no professionals. I ara tu, si tinguessis 20.000 euros al banc i et ve algú, escolta'm, estic traient una startup al sector del periodisme que es tracta de que els continguts, ho entens, t'agrada, li trobes sentit i va, vinga, 5.000 eurets els ficaré aquí perquè confio en això. I això s'ha multiplicat exponencialment. Hi ha molts diners d'aquest tipus.
Doncs escolta, Cristian, que vagi molt bé. Has tingut molt èxit amb les empreses que has creat com buyawords.com. Esperem que el llibre triomfi. De vegades que té bona pinta perquè expliques doncs, tot el procés i hi ha molta gent que també el vol conèixer perquè vol emprendre i és la manera també de tenir com una guia. El llibre es diu Despegar, del Cristian Rodríguez. Que vagi molt bé, d'acord?
Moltíssimes gràcies.